Aquest estiu llueix una mirada amb estil amb la nova col·lecció d'ulleres de vista i de sol Múnich, exclusiva per a universitària. Ulleres amb vidres graduats, antireflectants o solars per 72 euros i progressius per 125 euros. T'esperem al nostre centre del Prat, a l'Avinguda Verge de Montserrat 127. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària.
Aquesta primavera transforma el teu somriure a les clíniques dentals d'instituts odontològics. Aprofita el 20% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible i emporta't de regal un emblanquiment dental. Demana cita ja a ioa.es o truca al 900 131 002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Molt bona tarda. Això és Girem el món, un espai de reflexió sobre justícia global, pau, drets humans i cooperació entre pobles. Girem el món és un programa de les entitats de cooperació del municipi en col·laboració amb els instituts d'educació de la ciutat. Avui, en aquesta nova edició de Girem el món, parlarem sobre la banca ètica i el comerç just, aprofitant que el passat 13 de maig es va celebrar el Dia Internacional del Comerç Just. Es tracta d'una jornada per tal de conscienciar l'opinió pública sobre les desigualtats econòmiques imposades pel sistema econòmic i comercial als petits productors i comerciants que procuren un preu just per als seus productes. Aquesta bretxa s'accentua encara més a països en vies de desenvolupament i subdesenvolupats, així que és fonamental la inserció i participació dels petits productors en el mercat en condicions socials i econòmiques equilibrades. Avui tractem sobretot això i en parlem amb la Sònia Joan Iquet, companya nostra del grup motor de Girem el món, i el David Díaz de Quijano i Barbero, d'Oico Crèdit. I més tard entrevistem la Clàudia Jiménez, responsable de la CLAC del Salvador, la coordinadora llatinoamericana de petits productors i productores de comerç just, i Ana Maria Gutiérrez, productora de cafè i sucre de canya de la cooperativa Ataisi del Salvador. Però abans, i per encetar el programa, us presentem un reportatge que hem fet al carrer sobre què sap la població de la banca en general. Saben què fan els bancs convencionals amb els seus estalvis? Hem sortit al carrer i això és el que ens hem trobat. Aquí comença Girem el món. La relació de la ciutadania amb la seva entitat bancària i el coneixement o no que puguin tenir de la banca ètica i les seves peculiaritats centra avui aquest reportatge al carrer. També hem parlat amb un ciutadà que coneix com funcionen els microcrèdits que avui protagonitzen el nostre programa. Sentim-lo.
Los microcréditos, bueno, sé que fue una iniciativa privada de uno de Bangladesh, creo, que había estudiado en Estados Unidos, volvió y después de una hambruna o algo así se dio cuenta de que con un pequeño crédito de, no sé, 20 o 20 y pico dólares hubiera salvado muchas vidas. Y decidió eso, dejar dinero a los que no tenían ni acceso a los bancos tradicionales. Y bueno, la experiencia resultó, se devolvían más créditos puntualmente que con la gente de bien. Y en especial cuando prestaba el dinero a las madres de familia, que solían tener proyectos, ya fueran en las parcelas o haciendo trabajos, produciendo en pequeños talleres, y se les sacaba en rédito. Era un win-win. Lo malo de todo esto es que la idea le encantó a la banca tradicional y bueno, ha acabado, ha derivado, ha degenerado en Cofidis, aquí, porque incluso se trajo a Occidente.
El mateix entrevistat ens parla de com mirem cap a una altra banda per no pensar en què utilitzen els nostres diners als grans bancs.
Pues no, lo tengo el banco que más rentabilidad me da. No me pregunto ni quiero saberlo, la verdad. Hombre, yo creo que preferimos taparnos los ojos. Si trafican con armas o órganos, nos da igual mientras nos aporten interés que nos han dicho, creo yo. No crec que tinga la culpa de tots els males del món, jo.
La nostra següent protagonista té part dels seus diners a una entitat de banca ètica perquè per a ella són prioritaris uns certs valors.
Yo de banca ética conozco poco. Tengo una cuenta en Triodos, que fue de los primeros, aunque sé que Triodos tiene, en cuanto a banca ética, tiene algunos detractores. Para mí lo más importante es saber a qué destinan los beneficios sobre el dinero que tenemos depositado en sus cuentas, a que nos garanticen de alguna manera que los fondos donde invierten nuestro dinero pues no están destinados a armas y ese tipo de cosas que van en contra de muchos de los que pensamos que la banca tiene que ser otra cosa. También sé que Triodos pues financia a ONGs o ayuda económicamente a ONGs, ¿no?, dándoles créditos, microcréditos y demás. Sé que hay otras bancas éticas que tienen mejor prensa, de como creo que es COP47 y tal, pero la verdad es que no sé cómo funcionan.
A la nostra següent entrevista també coneix què és la banca ètica perquè es va informar sobre les condicions que oferien, però assegura que finalment va tenir més pes la realitat.
Y sobre la existencia de la banca ética, pues mi experiencia se limita al conocimiento de la entidad de Triodos Bank. En su día estuve mirando las condiciones y me interesé por una época que estaba mirando diferentes entidades para contratar un depósito y vi que estuve comparando entre el banco que tenía yo y quería mirar alguno de fuera, y entonces vi esto y me llamó la atención sobre el concepto de la banca ética. Me estoy informando un poco, hablándolo con amigos. Solo conozco una persona que me dijo que trabajaba con ellos, que se había pasado a esta entidad por un tema moral. Cuando me estuve mirando las condiciones de este banco, de contratarlo, me exigían mucha vinculación. Tenía que pasar toda la nómina y pasar las tarjetas, las tenías que contratar. Había, aunque fueran pequeñas, pero había comisiones que en mi entidad no había por tener tarjetas o de mantenimiento, y fue algo que me acabó echando para atrás. Al final, pues es lo de siempre, que todos tenemos muy buenas intenciones hasta que nos tocan el bolsillo y ahí se acabó.
I també trobem una ciutadana que com a concepte ho troba ideal, però que la plasmació a la realitat...
Como concepto está muy bien, es un concepto teórico fantástico que todos como ciudadanos podemos apoyarlo, pero luego la realidad, el mundo real con los pies en el suelo, es que a ti lo que te importa, por ejemplo, en mi caso, de cara a pedir una hipoteca, es cuánto vas a pagar tú cada mes. Entonces, sí, está fenomenal el planteamiento inicial de este tipo de entidades de banca ética, pero si a mí el interés que me están cobrando por concederme una hipoteca es un interés nada ventajoso, pues obviamente tú qué vas a comprar. ¿Las manzanas a 2 euros el kilo o las manzanas exactamente igual pero recogidas más éticamente a 8 euros el kilo? Pues bueno, a lo mejor si te sobra, pues sí que apoyas a la parte más ética, pero si vas justito como vamos todos porque ha subido todo, es que al final te tienes que ir a lo que a ti te permite vivir.
Però és del tot cert que les entitats bancàries convencionals no convencen a pràcticament ningú. Continuem amb la mateixa ciutadana que ens parla dels problemes que li està posant una entitat per recuperar els seus diners.
¿Alguien tiene una relación buena con los bancos? Es que me tengo que reír. Mira, en estos momentos he solicitado la reclamación de los gastos de apertura de hipoteca a CaixaBank, antiguo Caja Madrid, y solo han aceptado abonarme una parte y además se niegan a abonarme el interés legal del dinero de hace 15 años que me cobraron un dinero incorrectamente. Así que me veo en estos momentos a punto de poner la reclamación al Banco de España para que me den lo que me corresponde, perdiendo tiempo, perdiendo energía, perdiendo todo. Eso con el banco anterior, y con el banco actual, con quien tengo una nueva hipoteca, acabo de hacer de realizar una novación para poder pasarme una hipoteca de una hipoteca variable a una mixta, y entonces, como el gobierno ha regulado que no nos pueden cobrar ciertas comisiones, pues los bancos, como son tan éticos, pues se buscan sus artimañas para cobrártelo de otra manera. Entonces ya no me cobran comisiones de apertura o comisiones de cancelación, porque no es legal, pero entonces me cobran un nuevo concepto que es gastos de estudio, de la concesión de una novación. Es decir, las mismas personas, en las mismas condiciones, con los mismos trabajos, con las mismas nóminas y con todo, me cobras casualmente el mismo importe que una comisión de apertura, que son tremendos.
En definitiva, sembla que tots ens tapem el nas quan posem els nostres diners en certes entitats bancàries, perquè sabem el que hi ha i en què ho inverteixen, però les necessitem i no contemplem altres tipus de relacions. No veiem alternatives. Avui posem una mica de llum.
Aquest mes de maig, concretament el segon dissabte del mes, que va ser el passat dia 13, se celebrava el Dia Mundial del Comerç Just. Aquest concepte de comerç just va sorgir com part d'un moviment social que va veure la necessitat d'ajudar a productors marginats del sistema econòmic. El seu objectiu és realitzar transaccions justes amb acords comercials equitatius i segons estàndards ètics que contribueixin a un desenvolupament sostenible. El comerç just és un model comercial que posa al centre els éssers humans i la sostenibilitat social, econòmica i ambiental de les societats, dignificant el treball, respectant el medi ambient i fomentant una gestió responsable i sostenible dels recursos naturals. El comerç just es pot mantenir, en molts casos, gràcies a les aportacions de la banca ètica, que és precisament el tema que tractem a aquesta nova edició de Girem el món. Persones que volen donar-li un sentit als seus estalvis i, en comptes de tenir-los agafant pols, diguem-ne, inverteixen en projectes de comerç just. Per parlar sobre aquest tema tenim amb nosaltres avui a Sònia Joaniquet, que és companya nostra de Girem el món, membre del grup Motor i membre també de l'ONG Àfrica Viva, i des del 2013 és sòcia d'Oico Crèdit. Bona tarda, Sònia.
Bona tarda.
Tenim també el David Díaz de Quijano i Barbero, que és coordinador d'Oico Crèdit Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
Oico Crèdit Internacional té la seu central a Holanda i a través de les oficines regionals a països del sud és la que s'encarrega de la gestió de les inversions. Però això ens ho explicaran molt millor els nostres convidats d'avui. A veure, banca ètica no és un oxímoron? Es poden posar al mateix costat les paraules banca i ètica?
Sembla que sí que ho hagi de ser, però el cert és que des de fa més de mig segle que hi ha entitats de banca ètica, entitats de finances ètiques, encara que no siguin bancàries, que estan demostrant que es pot fer finances d'una altra manera, incorporant criteris ètics, socials, total transparència, buscant a la vegada una rendibilitat econòmica, però contribuint a finançar projectes que facin el món una mica millor, més sostenible, més just.
Quines entitats ara mateix citaríem? Oico Crèdit?
Sí, de fet, aquí a l'estat espanyol i a Catalunya hi ha quatre entitats, dues que són bancàries, que ofereixen tota l'operativa pel dia a dia, targetes de crèdit, domiciliació de rebuts, comptes corrents, app mòbil, etc., que serien Triodos Bank i Fiare Banca Ètica. I després tenim dues entitats així, formals, però de finances ètiques no bancàries, que serien més per aquells estalvis que tenim que no els necessitem a curt termini, poder-los invertir amb criteris ètics, però seria com una inversió a llarg termini, que som nosaltres, Oico Crèdit, i COP57. Oico Crèdit ens especialitzem més a finançar projectes al sud global, com comentaves abans. COP57 financen projectes de cooperativisme, economia social i solidària aquí al nostre país.
I també es pot tenir els diners allà, guardats.
Sí, sí, totalment. A més, donen una rendibilitat. Normalment són rendibilitats econòmiques modestes, però que a vegades tampoc estan tan allunyades de la que et poden donar els diners en un banc convencional. I mentrestant saps a on s'està invertint tots els teus diners, que saps que estan contribuint a un món millor i amb total transparència.
I quines són les línies vermelles on no es posen mai els diners amb la banca ètica?
Normalment en banca ètica hi ha una sèrie de sectors econòmics que s'exclouen. Després cada entitat acaba de fixar els detalls, no?, o en quins àmbits s'especialitza. Però, per exemple, quan inverteixes en finances ètiques, en banca ètica, saps que els teus diners no estaran contribuint a empreses d'armament, que no estaran contribuint a finançar empreses de combustibles fòssils, que no es dedicaran a finançar empreses que no respecten els drets laborals o els drets humans, no? Que, per contra, quan invertim en banca convencional, podem estar molt segurs, de fet, tot i que intentin no mostrar-ho, podem estar molt segurs de que els nostres diners estan contribuint en part a tots aquests sectors que tenen aquest impacte negatiu en la societat.
Fons voltor, entenc, també.
Clar, per exemple, especulació immobiliària, especulació amb aliments, tots aquests serien sectors que la banca ètica, les finances ètiques, exclouen.
I, d'altra banda, si em deixes afegir, jo crec que l'altra part positiva i que a mi com a sòcia em va cridar l'atenció i em va agradar va ser la participació, la transparència i la participació, no? Des d'Oicocrèdit, tu com a sòcia pots saber quasi allò en més detall on van a parar els teus diners. No pots triar quin projecte, evidentment, però sí que pots saber més o menys amb quins projectes concrets es fan servir els diners, quina part va a gestió, quina part s'inverteix, etc.
Jo crec que en molts casos llavors la gent no deixa els seus diners en banca ètica per la dificultat de la logística, potser, perquè on treus diners? No tens un caixer a prop d'aquest tipus de banc. Com ho feu?
Sí, això antigament era cert. Jo crec que avui en dia, si la gent no posa els seus diners en finances ètiques, és o per desconeixement o per maldat, perquè realment, vull dir, si saps que els grans bancs espanyols estan invertint 11.000 milions d'euros cada any en combustibles fòssils, que estan contribuint a la crisi climàtica i a la sequera que tenim avui en dia, és que, vaja, jo no m'ho pensaria dues vegades. Sí que hi ha una mica els tòpics aquests de i d'on trec els diners, no? I com opero? Avui en dia, excepte gent que necessiti treballar molt amb efectiu, botigues o coses així, però la gran majoria de mortals podem viure amb una targeta de dèbit o crèdit, fer compres amb la targeta i, si al final necessites treure diners en efectiu algun dia, els pots treure de caixers amb els que aquestes entitats de banca operativa ètica tenen convenis, no? Que et poden cobrar una mica de comissions, però simplement és canviar una mica el xip i els hàbits. En comptes de treure 20 euros cada dia, doncs en treus 100 que et durin per tot el mes, no?
Parlem avui del comerç just i volia saber també que tenim la Sonia Joaniquet, ella és membre de la ONG afincada al Prat, Àfrica Viva. Com finançeu vosaltres, com financeu els projectes dels països on treballeu?
Bueno, nosaltres hem tingut projectes de diferents tipus, no? Normalment, com que som una ONG petita i amb poques possibilitats econòmiques, sempre hem intentat que els projectes fossin autosostenibles. I gràcies a l'Ajuntament del Prat, per exemple, o als socis que tenim al Prat, hem fet projectes com, jo què sé, hortes perquè les dones tinguessin un espai per cultivar, posar llum al dispensari, etc. I una de les peticions que ens van fer les dones, per exemple, van ser microcrèdits molt mini, o sigui, més que micro, serien nano.
Parlàvem de quan són aquests diners. Microcrèdit, doncs, jo considero, per exemple, un petit crèdit serien 5.000 euros, 1.000 euros.
Ui, no. Estem parlant d'un poble rural a Burkina Faso, per exemple, que els crèdits que donaven potser cada dona tenia 80, entre 50 i 120 euros. I el que els demanaven per coses tan senzilles com adelantar la compra de llavors per aquestes hortes, per comprar una cabra i a partir d'aquí tindre llet, o per comprar un fornet i tindre una botigueta, no, ni botigueta, un espai per vendre bunyols al mercat. I moltes vegades la idea era no tenir que demanar-ho al marit. O al germà, a la família.
Perquè crida l'atenció que aquests microcrèdits són sempre per iniciatives de dones. Elles són les emprenedores a les seves comunitats.
La veritat és que, clar, l'home, moltes vegades a Burkina, el que és el que jo més conec, o se'n va a treballar a plantacions i no hi és, o és molt poc present, o té les seves pròpies terres, o les terres comunitàries que les treballa ell, no? I on sí que hi ha homes emprenedors i que fan moltes coses, però el dia a dia de la família el sosté la dona. Llavors la dona és la que s'empesca el que ha de fer per poder alimentar els nanos, tenir uns diners extres per coses de sanitat, de salut o d'educació pels seus fills, no? I per això és molt fiable donar aquests microcrèdits a dones, perquè saps que normalment, en el nostre cas, els han tornat sempre. I el que alguna vegada també hem fet és recolzar algun jove que per poder aprendre qualsevol ofici se'n va a un taller de fusteria i li demanen que vingui amb unes eines, no? I aquest també és un tema que moltes vegades és més desconegut, però que també hem fet crèdits en aquest sentit.
I com us neix personalment la iniciativa, la necessitat d'aproximar-vos a una entitat que gestiona així els seus fons. Quina experiència financera teníeu abans, diguem-ne? No sé si tu no vas néixer, els teus primers diners no van ser per a la banca ètica.
No, jo de fet, jo vaig estudiar Administració i Direcció d'Empreses, però sempre havia tingut una mica allò, la inquietud social. I de fet vaig començar a col·laborar amb una ONG, amb CETEM Catalunya, que feien cooperació al desenvolupament, i arran d'allà vaig acabar anant a parar a Oikocredit i vaig descobrir que hi havia una entitat que treballava també en cooperació al desenvolupament, amb molts projectes molt similars als de moltes ONGs, no? Típiques, de com Àfrica Viva, com Oxfam, com tantes altres, però que ho feia via el finançament, via la concessió de préstecs amb unes condicions favorables i adaptades a les necessitats d'aquella gent. I vaig dir, ostres, és la manera ideal de combinar la meva inquietud social amb la meva formació que venia de l'àmbit de l'empresa i de les finances, no?
I en el cas de la Sònia, crec que va ser per un emprenyament, explicant-se.
Bueno, el meu cas va ser similar, no? Mira, precisament la primera vegada que vaig sentir parlar d'Oikocredit va ser en el Prat, amb una xerrada en què va vindre, em sembla que l'Arcadi Oliveres, i va vindre un representant d'Oikocredit, que era el president en aquell moment, el Martí, un representant de Fiare, i em sembla que també de COP56.
Set.
Sempre li dic sis, jo. I ens van explicar els projectes, i era en l'època després de la crisi econòmica, i bueno, vaig pensar que era una manera de lligar dues coses que a mi m'interessaven, no? Que era la cooperació, que jo ja estava amb Àfrica Viva, i el que deia el David, no? Uns projectes, una manera diferent de poder recolzar projectes de cooperació als països del sud.
Centrem-nos ara en Oikocredit, l'hem mencionat diverses vegades. Vosaltres aquí a Barcelona sou una filial. Dèiem abans a la introducció que la seu central està a Holanda i és allà on es decideix. Vosaltres com ho gestioneu? Què feu exactament des d'aquí?
Sí, així una mica per posar un context, Oikocredit és una cooperativa internacional no bancària que es dedica a captar fons de persones i entitats que volen invertir els seus diners amb criteris ètics i amb transparència. Té la seu a Holanda, però pel fet de ser cooperativa, diguéssim, això que comentava abans la Sònia, no? L'esperit democràtic i de participació de tota la base social, de totes les persones sòcies, inversores, doncs sempre hi és palès, no? Llavors sí que la seu central és a Holanda, però després també una cosa, una característica molt interessant d'Oikocredit és que tenim seus a tots els països o representants locals, gent local formada en finances, en economia, en tècnics agrònoms, el que sigui, d'aquests propis països del sud global, d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, que són els que gestionen la concessió dels préstecs, l'avaluació dels projectes, tant a nivell econòmic i financer com a nivell d'impacte social, etcètera, no? I llavors totes les persones sòcies poden participar en la presa de decisions, en les assemblees generals de la cooperativa internacional, en aquest cas a través d'un vot delegat que seria a través de l'associació Oikocredit Catalunya, que representa totes les persones sòcies d'aquí del nostre territori.
I què ha de tenir un projecte perquè sigui finançat per vosaltres? Quins criteris utilitzeu?
Doncs bàsicament ha de ser un projecte viable econòmicament, al final som una entitat financera, no som una ONG, no ho fem en base donatiu, però no només ha de ser viable econòmicament, sinó que ha de tenir un impacte social o ambiental positiu, no? I aquí depèn del sector, perquè treballem en tres sectors, doncs els requisits o el que valorem en els projectes varia una mica, no? I els tres sectors que fem, que financem, són microfinances, que és, bueno, això que hem estat comentant fins ara, sobretot microfinances a dones, el 81% dels microcrèdits són a dones i el 61% en entorns rurals. I després els altres dos sectors que financem són agricultura sostenible, i aquí doncs és molt important el sector del comerç just, i després energies renovables, que fem sobretot projectes de solar fotovoltaica, desconnectats de la xarxa, i també de cuines de biomassa d'alta eficiència, que també tenen panells solars i permeten, doncs, bueno, tenen un impacte realment molt gran, tant a nivell econòmic com social, ambiental, i a més també de salut, no? que milloren molt les condicions de l'aire ambiental a les cases, no? El típic allò de cuinar amb llenya, no? Que t'imagines d'una cabaneta allò enmig de l'Àfrica, això provoca molt de fum, no? I l'Organització Mundial de la Salut calcula que hi ha 4 milions de persones cada any que moren per inhalació de fums tòxics a la llar. Llavors, amb aquestes cuinetes de biomassa, a més d'estalviar en combustible i de que pugui ser llenya o combustible renovable, també millores moltíssim les condicions de salut d'aquestes persones, no?
Preparant aquesta entrevista, mirava un vídeo de Finances Aratago, que supongo que suena porque básicamente he agafat de las vuestras páginas web, sí. On explicaban que un microcrèdit no es caritat. i que s'han de tornar i deixen diners a persones que tenen molt difícil aconseguir-ne els diners per altres vies. Als països on treballeu, quines possibilitats de finançament hi ha? Si no sou les ONGs o empreses com la vostra, tenen gran banca per demanar-los els diners? Només les ONGs que treballen a peu de camp són les que poden proveir-los?
Aquí jo crec que hi ha dues coses. Una és, en alguns entorns, sobretot en ciutats d'aquests països, lògicament hi ha bancs i per tant podrien tenir accés a finançament, però si parlem d'entorn rural, la cosa ja canvia molt. Tot i que avui en dia amb la tecnologia, amb banques mòbils, etc., hi pugui haver més accés. Però és que hi ha llocs on no tenen ni corrent elèctrica, per tant no pots ni carregar un mòbil, per tant no pots tenir accés a serveis financers, no? Això en entorn rural. I després, l'altra qüestió és el tema de garanties o avals, no? Un banc, normalment, quan li vas a demanar un préstec, et diu, d'acord, molt bé, però... m'ho podràs tornar, no? Quin és el teu salari? No, tinc un salari fix, jo treballo al camp i d'aquesta manera, o quines propietats tens? Doncs si no tenen títols de propietat, és molt difícil que un banc convencional els hi doni préstecs, no? Llavors aquí és on entra el paper de les ONGs, de les institucions microfinanceres, de cooperatives de finances ètiques, que busquen l'impacte social i, per tant, no et demanaran aquests avals o garanties i t'oferiran serveis adaptats a aquestes necessitats.
I després, a vegades, hi ha una certa burocràcia, no?, que els hi demana una sèrie de documentacions que les dones de Bembla, del poble on jo ho he fet, per exemple, és que és impossible que tinguin aquesta documentació perquè tenen DNI i poca cosa més, no? Llavors, clar, s'enfronten a una muntanya que és molt difícil de resoldre elles soles. Uh-huh. En el nostre cas són microcrèdits molt petits, no? Però quan demanen una mica més, és difícil.
Parlem dels projectes que a l'actualitat teniu finançats. El David ens avançava les tres línies que ells tenen. No sé si es poden enumerar o són tants que de memòria ho podeu saber. I a quins països treballeu?
Sí, doncs ara mateix som presents a una cinquantena de països del sud global. Estem finançant més de 500 projectes, o sigui que no te'ls enumeraré tots ara perquè no acabaríem.
Els que tinguis especial carinyo.
No, hi ha aquest, per exemple, el que et comentava, el de les cuinetes de biomassa són molt xulos, després també els equips aquests solars aïllats i desconnectats de la xarxa, són un panell solar petitet que porta una bateria i va connectat amb una SIM mòbil i llavors tu vas pagant l'equip aquest a quotes i llavors cada mes pots transferir un euro. Si no el transfereixes, t'ho bloquegen remotament i llavors quan tornes a tenir un euro per pagar la quota ho tornes a activar, no? I llavors pots tenir doncs una tele, una ràdio, il·luminació en entorns on no hi hauria llum, no? Coses tan bàsiques per nosaltres, però que en molts països doncs costen de
trobar. I on estan? A quins països teniu aquestes
centrals
solars?
Bueno, a Ghana, per exemple, amb PEC Ghana, tenim tota Àfrica subsahariana on som presents, hi ha pràcticament a tots els països algun o altre projecte de solar fotovoltaic amb aquest format, però després també fem això, renovables una mica més a mitja escala, no? Allò doncs en explotacions agrícoles o en centres de salut també ho estem implementant molt, per exemple a la Índia, no? I de fet a Amèrica Llatina també, però potser a Amèrica Llatina hi ha més tradició de cooperativisme, és més projectes agrícoles, no? O de microfinances.
Uh-huh. I com és Amèrica Llatina hi ha molta cooperativa de cafè o de cacau, etc., que ha estat financiada per Oikocredit i que una de les coses que també es fa és ajudar-los a aconseguir el segell de comerç just, no? Uh-huh. Perquè una altra part important que jo crec que encara no hem acabat d'explicar d'Oikocredit és l'ajuda a la capacitació. No només és et dono uns diners i ja me'ls tornaràs, sinó que si necessites un recolzament de formació de qualsevol tipus, de comptabilitat, de capacitació agrícola o de manufactura del teu producte, doncs també hi ha una part dels estalvis que es destinen a això.
I com es decideix aquest segell? Què s'ha de tenir? Què s'ha de complir? Quins requisits demanen per obtenir aquest segell de producció de comerços?
O sigui, hi ha diferents segells de comerç just, no? El més conegut és el de Fairtrade, el de Flow Internacional. Llavors, cadascun d'ells té... De fet, els criteris són molt, molt similars, no? Però són criteris que han de complir les organitzacions que els sol·licitin, que sobretot, allò, resumint molt, són com 10 criteris, però és que no hi hagi explotació laboral, que la dona tingui un paper rellevant en la gestió i com a beneficiària, que es fomenti l'educació, l'empoderament, que hi hagi transparència, que hi hagi uns salaris dignes, no? I el preu just, no? Que és potser la característica més fonamental del comerç just, no? Que es paga realment el cost que té aquell producte i que permeti doncs, viure dignament a les persones productores, no? A les pagesos i pageses que produeixen aquests productes que consumim després.
Ara que parlo del comerç just, al Prat abans teníem una botiga de comerç just, al Punt Solidari, a les cases d'en Puig, ara no hi ha res. És difícil aconseguir comercialitzar aquests productes? Es consumeixen als grans supermercats? Com pots saber el que és fair trade a un supermercat? O tenen un raconet, comerç just?
Sí, la veritat és que ha canviat una mica els hàbits de consum, en tot, no? Però precisament en aquest tipus de productes han canviat bastant els últims anys. Les petites botigues especialitzades en comerç just han anat desapareixent bastant i deixant lloc o a botigues de productes ecològics que també incorporen productes de comerç just, o els productes de comerç just s'han acabat venent, en molts casos, en grans superfícies, no? Llavors potser no hi ha tanta varietat o costen més de trobar, però sí que arriben a més gent, no? I això també és una mica la demanda dels productors del sud, que a vegades hi ha organitzacions que compleixen tots els criteris de comerç just, que es certifiquen, que paguen els costos que té aquesta certificació i el manteniment i les auditories, etc, que paguen un preu just a les persones treballadores i després no poden vendre tota la seva producció amb aquest preu més elevat que valora tot aquest esforç, no? I acaben venent una part amb comerç just però una altra part amb convencional, no? Llavors sempre hi ha aquesta demanda de dir hem d'ampliar més, d'arribar a més gent, que més gent consumeixi productes de comerç just, no? I que quan vagis al supermercat, si n'hi ha un de convencional i un altre de comerç just, que potser és una miqueta més car, tampoc molt més, però que té el segell, dius, opto per aquell que sí que està garantint els drets de les persones treballadores.
És una mica com aquí el quilòmetre zero.
Exacte.
Sí, també al Prat en sabem una mica amb la carxofa i tot el producte del parc agrari.
Jo crec que és una responsabilitat i que hem d'assumir cadascú de nosaltres, no? Perquè sí, es pagarem una miqueta més, però potser els beneficis a l'altra banda seran molt més grans, no?
Parlem de també com és el feedback dels països on treballeu. Quina informació rebeu vosaltres dels projectes que esteu apadrinant, diguem-ne? Els visiteu? Visiteu països així?
Sí, bueno, en el cas d'Àfrica Viva és una mica diferent, no? En el cas d'Oicocrèdit, nosaltres tenim això que et comentava abans, personal local, no? Que a més no són ni catalanets ni holandesos, sinó que són gent del propi país, que coneixen la idiosincràsia, la cultura, l'idioma, etc, que són els que fan aquest seguiment continu, no? I de fet jo crec que després sí que visitem, vull dir, a vegades es fan viatges, allò per conèixer de primera amb alguns dels projectes finançats, etc, no? L'Assemblea General de la Cooperativa, doncs un any es fa, normalment un any es fa a Europa, ara amb la pandèmia hem canviat una mica, però un any es fa a Europa, un any en un país del sud, no? I també aprofitem per tenir aquest contacte més directe amb els productors, a vegades els convidem a que vinguin aquí a explicar-nos la seva realitat, no? Com hem fet ara fa poc amb productores de comerç just, però també jo crec que la gràcia d'Oicocrèdit és aquesta presència en el terreny, no? I que això, l'anar mantenint aquest contacte directe amb les entitats que financem, també ens permet tenir una morositat molt baixa i preveure si pot haver-hi algun problema, ja no només a nivell financer, que també ens interessa que aquests projectes no siguin morosos i que ens vagin retornant els préstecs, però també a nivell d'impacte social, no? I això que comentava la Sònia, de poder acompanyar-los, ajudar-los, assessorar-los en cas que sigui necessari.
Uh-huh. I hi ha beneficis? Vosaltres quan invertiu i el negoci doncs, ha de donar prou com per tornar, us el tornen amb una mica d'interessos?
Sí, clar, en el cas d'Oicocrèdit, això que comentàvem, nosaltres som una entitat financera democràtica, participativa, social, enfocada a l'impacte, però que cobrem interessos pels préstecs que concedim, no? Sempre intentem que aquests siguin interessos de mercat, adaptats a les possibilitats de pagament d'aquestes organitzacions que financem, vull dir que això ho tenim claríssim, però sí, cobrem aquests interessos amb els quals cobrim els nostres costos, que intentem que siguin el mínim necessari i som realment molt austers, no?, amb les nostres despeses, i després també, si queda una mica de benefici, també paguem uns dividends a les persones que han invertit els seus diners a Oicocrèdit, no? I llavors, en funció del benefici que tenim cada any, doncs podem estar repartint, no sé, aquests últims anys hem repartit un 0,5%, però abans de la pandèmia doncs estàvem en una xifra d'un 2% anual, més o menys. Vull dir que al final és una mica, ningú s'ha de fer ric invertint en Oicocrèdit, però sí que no deixa de ser una entitat financera.
I també voldria saber això més aviat està enfocat cap a la Sònia. Hi ha zones on no arriben les ONGs i, per tant, no existeixen projectes per finançar. Com es pot fer perquè sigui extensiu a països d'Àfrica o països d'Amèrica Llatina, que si no hi ha ONGs, imagino que allà on arriba una ONG arriba una oportunitat de futur. Quins països no estan a aquest radar de les ONGs?
Bueno, en aquests moments Àfrica és un continent molt complicat perquè, tot i que aquí no ens arriben les notícies, per exemple, els projectes que nosaltres fèiem a Burkina ara estan molt aturats perquè hi ha un conflicte i guerres civils molt encobertes o molt silenciades, però aquest problema que tu dius, no? Burkina va haver-hi una època, per exemple, que era la meca de les ONGs, perquè era un país en pau, on podies fer projectes, i ara no. Ara, inclús ONGs grans, tipus Metges Sense Fronteres, té moltes dificultats per treballar, no? Llavors, aquest exemple que jo conec a Burkina s'està extenent per tota l'Àfrica subsahariana i és el que tu dius, no? Hi ha moltes zones on cada vegada és més difícil arribar tant amb entitats com Oikocredit o amb entitats més ONG, no? I sí, tenim un problema en aquest sentit, en Àfrica, que és el que jo més conec, sí, hi ha moltes zones que estan quedant molt soles.
I al final amb això tornem una mica al mateix, no? Estem parlant de conflictes armats que s'estan duent a terme amb armes finançades pels diners que moltes persones tenim en banca convencional, no? De fet, el Centre de l'As d'Estudis per la Pau deia que segurament 3 de cada 4 armes al món no existirien si no fos pel finançament dels bancs i de les entitats financeres aquest sector, no? Per tant, si aconseguim canviar això, aconseguirem segurament reduir aquesta inversió boja que estem fent en armes i sobretot ara arran de la guerra d'Ucraïna, no? Doncs, com aquesta militarització que a més cada cop l'estem acceptant com si fos l'única opció, no? I no és l'única opció i segurament no és la millor, no? En una guerra tothom hi perd.
Doncs ens ha quedat molt rodó aquest tancament de l'entrevista. Hem tornat arran de parlar de la presència de les ONGs, hem tornat a parlar sobre la inversió en armes i ho deixem aquí. Li agraïm molt als nostres convidats d'avui, al David Díaz de Quijano i Barbero, que és coordinador d'Oikocredit Catalunya, i a la Sònia Joaniquet, que ja coneix aquests estudis i ha estat molt sovint. I ella és companya nostra de Girem el Món i membre de la ONG afincada al Prat, Àfrica Viva, i també sòcia d'Oikocredit. Moltes gràcies a tots dos i continuem amb Girem el Món.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El passat 13 de maig va ser el Dia del Comerç Just i les Finances Ètiques i per aquesta raó el programa de Girem el Món d'aquest mes l'hem volgut dedicar a repassar les activitats al voltant d'aquesta manera de veure l'economia mundial, però també de viure seguint unes pautes ètiques. Oikocredit Catalunya és una de les 30 associacions de suport repartides en 13 països de tot el món, les quals s'agrupen en la societat cooperativa Oikocredit Internacional. Van néixer per fomentar la inversió responsable en l'àmbit geogràfic de Catalunya i el nord-est de la península i generar així oportunitats a països en vies de desenvolupament a través de les finances ètiques. A més, realitzen activitats de sensibilització sobre inversió socialment responsable i de difusió de la banca ètica i les microfinances. Ofereixen a persones i entitats l'oportunitat de transformar realitats amb els seus estalvis per promoure un desenvolupament sostenible, la justícia global i la igualtat de gènere arreu dels països on treballen. El passat divendres 19 de maig, Oikocredit va celebrar una jornada sobre comerç just i finances ètiques en format presencial i online. En ella es va debatre sobre medi ambient, sobirania alimentària i la relació entre finances ètiques i comerç just. I a aquest fòrum van estar present les nostres convidades d'avui. Tenim amb nosaltres Clàudia Jiménez, responsable de la CLAC del Salvador. És la coordinadora llatinoamericana de petits productors i productores de comerç just. I Ana Maria Gutiérrez, productora de cafè i sucre de canya de la cooperativa Ataisi del Salvador. Molt bona tarda. Molt bona tarda, Clàudia.
Hola, buenas tardes.
¿De dónde nace tu implicación en esta coordinadora? ¿Cómo llegas a ella?
Bueno, creo que el tema de comercio justo es muy importante. Yo en un principio no conocía sobre ellos, sino solamente sobre el tema de buen vivir, que es una forma y filosofía de vida. Viven en Bolivia, en Ecuador y los diferentes países del sur. Y poco a poco me enteré de comercio justo y creí que era algo muy importante y que todas las personas deberíamos de conocer y contribuir a ello. Creo que es algo que nos ayuda a la vida en general, ya que todas las personas consumimos alimentos y que el comercio justo puede generar mejores condiciones para los productores y productoras.
Pero tú no te dedicas a ello.
No, yo no soy productora, simplemente soy quien acompaña a las organizaciones que están certificadas dentro del comercio justo Fair Trade para poder acompañarles en lo que necesiten para cumplir con los estándares de comercio justo, así como también a darles asistencia en otro tipo de talleres, capacitaciones para fortalecimiento de la organización y poder llevar sus voces como El Salvador a otros espacios y que sus intereses se vean representados como productores y productoras y promover esos espacios también para que ellas y ellos puedan hablarlo directamente.
¿Qué importancia tiene allí la labor que vosotros hacéis? ¿De qué manera les ayudáis? ¿Y qué pasaría si no estuvieseis con ellos?
Ok, pues las organizaciones muchas veces tienen que cumplir criterios que son un poco incomprensibles o que son muy amplios y no tienen los recursos suficientes para cumplirlos. Entonces, como organización, como CLAC, les apoyamos a que puedan cumplir esos criterios, a que puedan comprenderlos, capacitarles a que todos los productores y productoras puedan fortalecerse a niveles de liderazgo, de negocios, de cambio climático, género, inclusión de jóvenes o diversos tipos de temas. Entonces, de esta forma, los productores y productoras pueden seguir mejorando sus prácticas de producción, porque también es otro tema que vemos, y además ver los otros temas sociales para su misma organización. Además, que pueden participar directamente dentro de las modificaciones de criterios que pueden haber de comercio justo, porque también participan a través de voz y voto para poder decir qué es lo que les parece. Si no estuviéramos como CLAC, pues probablemente los productores y productoras tendrían que hacerlo con únicamente recursos propios o tendrían que aceptar lo que viniera de los países del norte, de los criterios que necesitarían cumplir como certificación. Entonces eso disminuiría su participación y probablemente hay organizaciones que no se pudieran certificar, porque en toda Latinoamérica y el Caribe hay organizaciones que el nivel educativo es muy bajo y hay otras que el nivel educativo es muy alto. Entonces, hay quienes necesitan más apoyo y hay quienes un poquito menos. De esa forma nosotros también les apoyamos a que puedan seguir certificados.
¿Y cuántos pequeños productores hay?
En toda Latinoamérica y el Caribe que están dentro del comercio justo son más de 1 millón de productores y productoras y más de 1000 organizaciones con las cuales trabajamos. Los números cambian continuamente porque se añaden más organizaciones.
Y concretamente, ay, perdona, que ahora estoy yo. Es que estaba tosiendo justo.
Está bien.
Ay, perdón, ahora sigo. ¿Y de qué se come? A ver, perdona. ¿Y qué tipo de producción hay? Vosotros trabajáis con, bueno, concretamente Ana María trabaja con productora de café, de azúcar de caña, pero ¿qué otro tipo de producto se cultiva allí?
Bueno, en toda Latinoamérica y el Caribe, que están productos certificados de comercio justo, también hay cacao, almiel, frutas, jugos, flores, vino, quinoa, banano, piña, entre otros. Entonces tenemos una gran diversidad de productos para los cuales las personas puedan adquirir en los diversos países del norte y que puedan tener para su canasta básica de alimentos y también para regalar a otras personas, como son las flores también.
Yo tengo, por ejemplo, un dinero ahorrado y lo quiero invertir en algo que tenga relación con el comercio justo. ¿A través de qué medios puedo llegar a vosotros?
Bueno, una de las principales formas, creemos nosotros, que es el consumo. Pueden encontrar los diversos productos dentro de tiendas especializadas de comercio justo o en supermercados donde pueden adquirirlos, siempre y cuando busquen un sello de certificación de comercio justo. Pero adicionalmente hay otras entidades aquí en los países del norte que también se encargan de hacer el tema de la promoción, sensibilización, como es la CORDI, también Fundación Solidaridad de Galicia, OICOCREDIT, que trabajan con las organizaciones. Entonces si apoyan también a estas organizaciones y pueden invertir con ellos y ellas, pueden contribuir mucho para conocer el comercio justo y eso ya apoya a los productores y productoras del sur.
¿Y qué diferencias hay entre los productores de comercio justo y los que no lo son? ¿Cómo viven los demás?
Bueno, entonces, si no tienen la certificación, las organizaciones deben de aceptar, en el caso de café, el precio de bolsa, que muchas veces no les alcanza a cubrir sus costos de producción. Puede estar a 80, 90 dólares el quintal, pero con comercio justo tienen un precio mínimo que les garantiza que al menos sus costos de producción los van a poder cubrir si la bolsa llega a estar muy baja. Si la bolsa sube, ellos pueden vender a ese precio tan alto también. Además, las organizaciones certificadas en comercio justo reciben una prima o premio social, que es un precio adicional que paga el consumidor o consumidora que al momento de adquirir el producto, y esto le llega directamente a los productores y productoras para hacer proyectos sociales y poder mejorar su producción. Esto es algo que no obtienen cuando las organizaciones no están certificadas, por lo tanto no pueden hacer este otro tipo de acciones para su comunidad o para los mismos socios y socias.
¿Y se nota esta diferencia en su forma de vida, en la calidad de su día a día?
Claro que sí, porque ahora, de hecho, Ana María es una de las beneficiarias de su misma organización, que ahora tiene una vivienda que se le pudo construir gracias a la prima de comercio justo. De lo contrario, no se lo hubieran podido construir. Otros productores y productoras están invirtiendo en pensiones para las personas adultas mayores que ya no pueden trabajar, porque algunos gobiernos no tienen este tipo de leyes para las personas adultas mayores que han trabajado en el campo. Entonces, la misma organización dedica un fondo de su prima social para invertir en ello, también en poder contribuir a escuelas, a la reparación de calles de la comunidad y la generación de alimentos para todas las personas en momentos de dificultad, así como también medicinas cuando se enferman. Entonces, las personas realmente sienten esa diferencia cuando ya tienen la certificación, además que ven los cambios en producción, porque también tratamos de promover que sea una producción más sostenible.
Habéis estado en estas jornadas sobre comercio justo y finanzas éticas que ha organizado Oico Credit. ¿De qué habéis hablado?
Bueno, hoy
sobre qué os ha sobre qué os ha interpelado la gente. No sé si también pudo haber preguntas de los asistentes, qué les interesaba y qué habéis contado.
Bueno, directamente ya con otros asistentes, todavía no hemos estado, va a estar hasta más tarde, pero lo que hemos hablado hasta el momento es que es muy importante el tema de las finanzas éticas y los créditos que reciben las organizaciones, porque hay gobiernos que no tienen este tipo de apoyos para los agricultores y agricultoras, o que tienen unos intereses muy elevados por los cuales las organizaciones no pueden acceder o se llegan a endeudar mucho. Por lo tanto, es muy importante tener otras opciones que realmente tengan esa sensibilización con los productores y productoras y que les permitan salir adelante sin poner en riesgo su productividad o sus terrenos, porque en ocasiones es lo que puede ocurrir, que si no alcanzan a pagar un crédito de la banca, que los intereses son muy elevados, deben de dar parte de su terreno para poder pagarlo.
¿En qué momento llega vuestra organización y se empieza a concienciar la gente de que es necesario este cambio y hacer un comercio justo? No sé si hay un año de inflexión o en algún momento de la historia.
Como comercio justo fue surgiendo a través de un movimiento social entre los diversos productores y productoras de café y miel principalmente, alrededor de 1940. Posteriormente, desde entonces, otros productores y productoras se fueron uniendo y vieron de que, bueno, al final es un problema que tenemos todas las personas que están produciendo, y por lo tanto era importante incluir a todas las organizaciones sin importar su producto dentro del comercio justo. Y ya fue alrededor de 2005 que, como CLAC, se fundó la organización para dar toda esta colaboración a las organizaciones que se estuvieran certificando y poderles contribuir a ello, a mantener la certificación y a representar sus intereses frente a los países del norte. Pero desde antes, desde el 2005, alrededor de 1990, también ya existía la certificación. Fue surgiendo como en un principio Max Havelaar, luego fue a través de Flo Cert, y como ahora nosotros la tenemos como certificación Fairtrade, y ya con eso pueden encontrar los diversos productos en tiendas de comercio justo o en Estados.
Repite lo segundo que no se ha oído bien. ¿Dónde se puede encontrar?
Sí, los productos los pueden encontrar ya sea en tiendas de comercio justo o en supermercados.
Perfecto, ahora sí. Muy bien, pues acabamos con nuestra invitada de ahora, Claudia Jiménez, ella es responsable de la CLAC del Salvador, decíamos la Coordinadora Latinoamericana de Pequeños Productores y Productoras de Comercio Justo, y hablamos con Ana María Gutiérrez, otra de las invitadas a esta jornada organizada por Oico Credit. Ana María es productora de café y azúcar de caña de la cooperativa Ataisi del Salvador. Buenas tardes, Ana María.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues, ¿cómo está siendo tu experiencia? No sé si es la primera vez que vienes a España a hablar del tema que nos incumbe hoy.
Sí, es mi primera vez que viajo aquí a este país, pues, y bueno, la experiencia que he vivido aquí es muy bonita, porque estoy dando a conocer lo que es el producto y los beneficios que tenemos como comercio justo.
Háblanos de tu cooperativa, de Ataisi. Vosotros os dedicáis a la producción de café y azúcar de caña, pero otras cosas además. Creo que también miel de abeja, al ecoturismo. ¿Cómo se funda esta cooperativa? No sé si tú estabas en sus inicios o conoces la historia.
Sí, estuve casi por el inicio, porque yo me asocié en 1989, casi en un principio, porque la cooperativa se fundó en el 1980. Nosotros ahí como Ataisi tenemos la producción de caña de azúcar, el que se está vendiendo bajo el sello de comercio justo, y también tenemos lo que es la producción de café, que también se está exportando con el mismo sello y bajo las normas de comercio justo. Tenemos también ecoturismo en el sector que le llamamos San Blas, Casa Cristal. Tenemos también los ingresos de la miel, y tenemos también jocote, y ahorita estamos cultivando lo que es la plantación de cacao. Nosotros, pues, bajo esa certificación, pues, estamos vendiendo lo que es bajo el premio de comercio justo, y nosotros como cooperativas, pues, siento de que vamos un poquito mejorando, porque anteriormente nosotros no teníamos ningún beneficio referente a la prima. Pero ahora sí, porque vendemos todo con el sello de comercio justo, y la prima, pues nosotros como asociado, pues ha llegado un gran beneficio para nosotros.
Bueno, de hecho nos decía Claudia que has podido comprarte una casa gracias a esta prima.
Sí, fíjese de que gracias a esa prima, pues yo en un documental que hicieron, pues allí sale mi vivienda. Pues yo no tenía casa donde vivir, mi casita era de lámina, pero gracias a la organización de comercio justo y a la prima, pues nosotros somos 12 asociados los que estamos con ya beneficiadas con esa vivienda, y otros asociados que no han sido beneficiados con vivienda, pero han sido beneficiados con lámina para techo, polines. También al asociado se le da insumos para que siembren sus granos básicos en su pedacito de parcela que tienen individual para sembrar frijol, maíz. Y también se compran canastas, nosotros le decimos canastas alimenticias, porque son víveres, en que sea para un par de días, pero se les compra una canasta, se les da una medio año y la otra fin de año. Y también nos hemos beneficiado porque se deja una partida para el asociado que no tiene cómo transportarse para un hospital, no tiene cómo comprar una medicina, el enfermo cuando ha pasado consulta, pues lleva lo que es la receta médica, y con la prima de comercio justo, pues ahí se le compra el medicamento, se le paga el doctor si es particular, y también se deja un remanente para cuando algún asociado o familiar o esposa fallece, pues se le dan una cantidad para que puedan darle su sepelio al familiar, o bien sea el asociado o esposa.
¿Y cómo es tu día a día allí? ¿Tú vas al campo, cultivas, tienes gente que lo hace, hay jornaleros? Cuéntame desde que te levantas, por ejemplo.
Fíjese, es una organización, por eso se llama Cooperativa Ataisi, porque pues somos 292 asociados. Todos laboramos en lo que es rubro de café, unos se van a otros rubros de caña. Bueno, yo hago los dos roles. Cuando no hay trabajo en el cafetal, nos vamos a lo que es rubro de caña, porque son trabajos bien variables, porque cuando hay trabajo en caña, no hay en café, y cuando hay en café, no hay en caña. Entonces nosotros como asociados, pues nos movemos los dos rubros. Y sí, pero sí trabajo más lo que es en la producción de café, pero es una organización que habemos 292 asociados.
También creo que estáis interesados en las medidas de adaptación al cambio climático, porque es muy importante y habéis hecho algunas mejoras para la infiltración pluvial y para la reforestación. Cuéntame cómo os afecta el cambio climático. No sé si está lloviendo mucho allí o no. ¿Está lloviendo a destiempo? ¿Hay sequía?
Por ahorita sí que hay una sequía y eso nos afecta también porque ya la floración del café pues ya pasó. Pero sí, ya el café ya quiere engruesar, dar su gruesor, pero por falta de lluvia pues posiblemente que llegue a su madurez muy a destiempo. Por eso a veces nosotros le llamamos cuando el café da su tiempo ya, o lo puede dar más antes, lo puede dar después, le llamamos café prematuro porque está madurando en un tiempo que no es adecuado al fruto del café. Entonces sí, el cambio climático pues nos afecta mucho en la sequedad y nos afecta también con mucha lluvia, porque si el café ya es su madurez, la lluvia lo que hace es reventarlo y lo arruina y lo bota. Y nosotros también, por lo del cambio climático, pues también estamos elaborando unas parcelas para sembrar más que todo fruto, para que estamos sembrando también en partes laderosas lo que son barreras vivas, para que cuando venga el tiempo de la lluvia, pues no haga, pues, más que todo por la erupción de suelo, no se vaya a hacer mucha lavada para que no afecte mucho las parcelas. Y también nosotros por ahorita estamos sembrando, que estamos sembrando más café en una repoblación que tenemos desolada.
Uh-huh. Me gustaría saber, en el momento en el que vosotros ya tenéis la cosecha recogida, luego para la manufactura, ¿hay industria también en vuestra comunidad? ¿O en el momento en el que lo recogéis ya no controláis lo que se hace con él?
Bien, porque después de la recolección que hacemos cuando cortamos el café, tenemos un transporte que se lo lleva para el beneficio. Nosotros tenemos un beneficio, o sea que hay dos, el beneficio húmedo y beneficio seco. En el beneficio húmedo es donde la van a echar en unas pilas, en pilas de uva que le llamamos nosotros, ahí se hace el procedimiento de destripar el café, luego se va al secado a patio, ya cuando da su punto en el secado de patio, ya pasa lo que es beneficio seco. Luego de allí, pues ya se contratan unas mujeres para que vayan a limpiar ese café para exportarlos para diferentes países donde lo quiere el comprador.
No sé si en tu estancia aquí ahora en Barcelona has podido estar en algún comercio donde se vende tu café. ¿Lo has podido ver expuesto en alguna tienda? ¿Te ha hecho ilusión?
Puede ser que sí, pero como no lo venden bajo la marca de Cooperativa Taisi, uh-huh, sino que solamente lo venden como con la marca de Comercio Justo.
Uh-huh. Muy bien, pues hasta aquí la conversación con Claudia Jiménez, ella responsable de la CLAC del Salvador, como decíamos, la Coordinadora Latinoamericana de Petits Productors y Productoras de Comercio Justo, y Ana María Gutiérrez, productora de café y azúcar de caña de la cooperativa Ataisi del Salvador, que han estado en Barcelona para participar en estas jornadas sobre comercio justo y finanzas éticas que ha organizado Oiko Credit. Claudia, Ana María, muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia.
Gracias a ustedes por darnos la participación para dar a conocer los beneficios que tenemos como comercio justo. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias y continuem amb Girem al món.
I ens hem quedat sense temps i acabem aquí aquesta edició de Girem el món. Moltes gràcies per seguir-nos, moltes gràcies també a tots els que han participat en aquest programa i ens veiem a finals de juny.
A
Aquest estiu llueix una mirada amb estil amb la nova col·lecció d'ulleres de vista i de sol Múnich, exclusiva per a universitària. Ulleres amb vidres graduats, antireflectants o solars per 72 euros i progressius per 125 euros. T'esperem al nostre centre del Prat, a l'Avinguda Verge de Montserrat 127. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària.
Aquesta primavera transforma el teu somriure a les clíniques dentals d'instituts odontològics. Aprofita el 20% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible i emporta't de regal un emblanquiment dental. Demana cita ja a IOA.es o truca al 900 131 002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.